Benvinguts a la taula de debat, la pluralitat religiosa en la Catalunya actual, una amenaça o una riquesa?
Jo crec que és la primera vegada, no?, que es fa una cosa així, tan interessant, per parlar d'aquesta diversitat cultural, religiosa, de maneres de fer tan diversa que tenim actualment a la nostra societat a Catalunya i més concretament aquí a Calella. Només cal anar pel carrer per veure la quantitat de gent de tants de països diferents, doncs que volta pels nostres carrers, complica la convivència, dificulta la identitat de Catalunya. Això de que hi hagi gent diversa, de conviccions diverses, de maneres de fer, de cultures diverses aquí a Catalunya i a Calella, fa perillar la identitat catalana? Fa perillar allò que hem viscut tota la vida els que hem nascut aquí? És la pregunta que avui ens fem en aquest debat. I per parlar-ne obertament, jo els deia ara abans de començar que hem fet un refresc que tots cinc els hi demanava, sobretot sinceritat. A vegades amb les tertúlies, l'interessant de la tertúlia no és el que passa en el mentrestant, sinó el que es diu abans i després de la tertúlia, no? Per tant, bueno, això no és una tertúlia, és un diàleg entre quatre persones, però m'agradaria que fóssiu sincers en les vostres exposicions, no? I en els ítems que anirem llançant, perquè les persones quan se'n vagin avui a casa, se'n vagin, bueno, tenir la sensació de que han aclarit si és que tenien algun dubte, no? Bé, per tot això, avui ens acompanya el Ramon Bassas, que és el director d'Afers Religiosos de la Generalitat. Gràcies, Ramon, per acompanyar-nos. També ens acompanya el Cinto Busquet, que és el rector de la parròquia de Calella, el Sofian Larussi, que és regidor, diputat de convicció musulmana, i el Gagandep Singh Khalsa, que és el portaveu de la comunitat Sikh i també, en aquest cas, és mediador intercultural. Gràcies a tots per ser-hi. Gràcies a vosaltres també per haver vingut. I donem la paraula al Ramon, en aquest cas, sí, si es vol alçar i anar al faristol, perquè ens faci una miqueta una radiografia d'això doncs que jo comentava ara en la presentació, no?, d'aquesta Catalunya, d'aquesta Calella tan multicultural. Endavant, Ramon.
Doncs moltes gràcies per convidar-me a aquest acte tan, tan bonic, tan interessant, en un lloc com Calella, que queda molt a prop de casa meva. Jo soc de Mataró, tinc aquesta desgràcia, però tinc l'avantatge de viure en una comarca tan, tan interessant i tan estimada com el Maresme, no? I per tant no és la primera vegada que vinc a Calella per altres coses, us conec a molta gent d'aquí i també molta gent, tothom de la, excepte la moderadora, que l'he conegut avui, però ja ens hem fet amics, de la taula. No? Celebro que i saludo el senyor alcalde, els regidors, el diputat, l'exalcalde també he vist per aquí, la gent dels Mossos i tota la gent que heu volgut acompanyar-nos en aquest debat, perquè efectivament és un tema important. La qüestió de la identitat en general és una qüestió molt rellevant avui en el món. No només perquè la tinguem en qüestió, sembla que la tinguem en qüestió, sinó perquè el que jo sóc, la idea del que jo sóc, que venia habitualment bé determinada pels altres, són els altres que et veuen ros, negre o lleig, diguéssim, no? I per tant, recordeu que abans en els pobles la gent se'ls hi posava un nom que no era el seu, no? Per a vegades per riure-se'n una mica. Bé, doncs aquesta identitat, la identitat sempre te la feien els altres, i els altres que formen part d'una comunitat, i la identitat consistia en dir si pots o no pots ser membre d'aquesta comunitat, però t'ho deien els altres. La modernitat, aquest gran projecte en el que estem des de fa 3 o 4 segles, situa en el centre la decisió individual. I això ha anat així a Occident. I per tant, avui les identitats són bàsicament allò que triem. Això genera alguns problemes. Ara no obrirem tot el debat de la llei trans, per exemple, no? Que es basa precisament en la qüestió de qui decideix la identitat sexual, en aquest cas. Qui la decideix? És un tema bastant, bastant controvertit i que no hi ha, en fi, no hi ha tot un consens, però perquè veieu que, ja sí que costa una mica parlar d'aquestes coses, però en el procés que vam viure a Catalunya fa uns quants anys, una de les reflexions és que jo he decidit que sóc tal cosa, i bueno, del costat potser he decidit que és una altra cosa, i vivim tots allà mateix. Això és obvi que té les seves limitacions, els seus problemes, però en qualsevol cas hi ha aquest prurit, aquesta necessitat de que el que jo sóc ho he de decidir jo. Això, com dic, té inconvenients, però també té alguns avantatges, que és que un cop has decidit ho has de fer. No? Un cop has decidit, en el cas de la religió, això ho veiem que passa sobretot amb els joves. No? Un cop han decidit jo sóc cristià, jo sóc musulmà, jo sóc sikh, quan ho han decidit ho han de creure, han de ser conseqüents. I estem notant que les generacions, sobretot les més joves, estan incorporant-se al món de les identitats, també les religioses, de forma més conseqüent, que potser les nostres generacions, que érem el que érem, perquè tota la vida s'havia sigut així, perquè es donava per descomptat que la cosa fos així. Llavors, per tant, hi havia potser gent que s'ho creia menys, això. I, per tant, vivim en un temps en el que conviuen generacions que han tingut la identitat per descomptada amb generacions que comencen a pensar que el que tria la identitat és ell. No és veritat tampoc del tot. Per què? Perquè generalment aquell que decideix que és cristià té una família cristiana o un entorn cultural cristià. El que decideix sí, també té un entorn cultural sikh. O sigui, en el fons s'acaba determinant també la comunitat. Però hi ha aquesta voluntat, sobretot, com dic, de la gent jove i que prové de la modernitat, el pensar que ara hem de triar la identitat. Bueno, què passa amb Catalunya? Que és la identitat que ens aplega a tots, no? Hem de fer com a mínim uns mínims, no?, d'aquesta identitat. Hem de fer una cosa que els catalans no és la primera vegada que fem. I jo crec que això està bé. O sigui, una de les gràcies de Catalunya és que s'ha fet gràcies a onades migratòries. Ara, perquè no ens en recordem massa, però l'última, a Calella ho vau viure d'una manera, el Maresme ho van viure d'una manera molt important, les migracions dels anys 50 i 60 de la resta d'Espanya. També hi havia, hi ha una pel·lícula d'aquells anys a la Costa Brava que la feia, ostres, me'n recordo qui la feia, molt antiga, que parlaven en català i hi havia aquest conflicte entre el català i el castellà, de la gent que venia de fora, molt interessant. Aquestes pors que tenim avui respecte a la nostra identitat i eren també, a més, en un context de dictadura i, per tant, molt més complicat de gestionar des del punt de vista polític. No? Però és que abans també hi ha hagut onades migratòries provenents de França, provenents d'altres llocs, que han fet que Catalunya busqui o trobi o pensi que hi ha un sistema propi d'integrar, que és dir, escolti, vostè vingui d'on vingui, el que ha de fer és sentir-se part d'aquesta comunitat. I no ens ficarem en els seus orígens, el que sí que volem és que hi hagi uns mínims que compartim. I això crec que és el gran projecte de país, que és el projecte que ens hem de proposar en un moment en què tenim altres reptes com és aquest de la inclusió. Deixeu-me fer tres o quatre pinzellades respecte a la qüestió religiosa, que és el que ens ocupa avui. El que és estrany és que hi hagi, estrany des de determinades perspectives, és que encara avui en el segle XXI a Catalunya hi hagi gent que cregui. Perquè més aviat ens pensàvem, les generacions més antigues, que això de la religió anava de capa caiguda, que cada vegada hi anava menys gent a missa, que cada vegada es batejaven menys, que cada vegada... tot això que es diu. I resulta que no és exactament així. Que no és exactament així. Per què? Perquè hi ha un fons, hi ha una cosa de fons que és indissociable als éssers humans que té a veure amb lo religiós. I després es pot concretar, i de fet només es pot concretar culturalment. Tu no pots dir, oi, sento una cosa, bueno, aquesta cosa l'has de poder nomenar. I per tant, i has de saber com t'hi relaciones. Aquesta cosa, què és aquesta cosa? No? Jo noto que hi ha com un... La gent que ho diu, això. Jo penso que hi ha... Bueno, doncs aquest penso que hi ha s'ha de concretar. Això funciona amb totes les persones. Aquí i els antípodes d'aquí. Ara i fa 20 segles. Funcionem així. Per què funcionem així? Perquè les persones ens acostem a la realitat a través del llenguatge. El llenguatge no és la realitat, és una mena de... d'embolcall que ens permet abordar-la. Sense el llenguatge ens costaria molt exercir com a persones. No? Gràcies al llenguatge hem construït la societat, hem determinat, hem pogut millorar la nostra forma d'alimentar-nos, de viure. etc., perquè ens hem pogut explicar les coses. Però a l'hora d'abordar la realitat, una cosa és la realitat visible i la que no es veu. I la que no es veu, què passa amb la que no es veu? Què passa amb els records, per exemple, que no es veuen? O amb els conceptes abstractes? El país, no? Tothom té clar el que és el país, però si ens posem a... Bueno, el país què són? La gent? Home, no només la gent, també és el paisatge. Bueno, la gent i el paisatge, no, també és la llengua. Bueno, la gent, el paisatge, la llengua, i només la llengua no, perquè aquí segurament tots parlem a casa llengües diferents. Per tant, què és el país? Com que no sabem massa, és a dir, com que és molt difícil concretar-ho perquè no el veiem ni el toquem, fem servir una cosa que es diu el símbol. Llavors, ens posen una bandera i sabem que és el nostre país, no? Ens posen, o sigui, fem un quadre i podem explicar quina és la visió estètica que tenim a dintre. No, no sé si m'explico. És a dir, hi ha una sèrie de coses que no veiem i que utilitzem el que anomenem el llenguatge simbòlic. I resulta que les persones, també ens n'adonem, diguem una cosa d'aquestes que no veiem, que és el per què fem les coses. El per què final fem les coses. Quin és el motiu de fons que fem les coses. Ahir, ahir li feia una entrevista a VilaWeb a en Manel Delgado, que és un ateu, però que està en el Consell Assessor de Llibertat Religiosa, que també hi ha en Cinto. És un consell que agrupa gent que hi entén molt, perquè en Cinto aquí, que no el veieu, hi entén molt sobre aquest tema, de Catalunya, però de diferents sensibilitats, i ell ara ha deixat la docència i va fer una última classe i li hem fet una entrevista, i l'entrevista diu: en el fons tots ho veïm. Per exemple, si veiem que hi ha una injustícia, que algú està pagant una altra, anem a resoldre aquesta injustícia. Però a què ho veïm? La pregunta que ens fem les persones és a què ho veïm? Què és el que ens fa anar a ajudar l'altre? O al revés, o aprofitar que està feble, fotre-li la punyeta. Què és? Quines són, això que en diem etèriament, els valors, no?, que tenim integrats de manera que ens fan actuar d'aquesta manera? I, compte, aquests valors que tenim són els que volem tenir o no? Perquè potser me n'adono que he fet mal a algú, però de cop he pensat, bueno, si jo legitimo fer mal a algú, també me'n podran fer a mi. I per tant necessito creure en uns valors que incloguin el respecte a la meva mateixa integritat i a la meva mateixa dignitat. D'aquí sorgeix lo religiós. D'aquí sorgeix lo religiós perquè la gent comença a gratar. I comença a gratar i es troba amb coses que no comprèn. I les coses que no comprèn, hi hem d'intentar col·locar símbols. Símbols que són, que parteixen d'un relat, no? Això que es diu ara, el relat, és a dir, hem d'explicar aquest per què hi ha coses més importants que altres i què és el que fem a través, a partir d'un cuento, ja m'entendreu, és a dir, d'un relat, i hem de fer possible que aquest relat s'esdevingui a la nostra vida. Aquest relat té personatges i paisatges, els àngels, déus, els esperits, etc., i paisatges, el cel, l'infern. I ens hi hem de relacionar amb aquest món, perquè si no queda molt lluny tot això. I ens hem de relacionar i, per tant, utilitzem els rituals. Tot això, i després la comunitat. Això ho hem de fer en grup, perquè ens hem de poder entendre. És un llenguatge, el llenguatge és per entendre'ns. Això que és tan ancestral, que funciona des de que les persones són persones, perquè cada vegada que es descobreix un mort de fa 200.000 anys, al costat hi ha una peça que podria ser de tipus religiós. Això que fa tants anys que fem i que ho fem a tot arreu és el que ha esdevingut lo religiós. Què passa? Que lo religiós, a l'hora del llenguatge, què fa servir? El que té l'abast. I el que té l'abast és la nostra cultura. I per això hi ha diferents religions al món. Primer perquè probablement no tothom pensa que el centre està allà mateix. No és que totes les gent siguin iguals. Segurament unes, diguéssim, parlen més de la qüestió més espiritual o més què és allò que ens agermana, per entendre'ns, i altres com el cristianisme van en una altra direcció, que és dir com podem resoldre la gran fissura que hi ha entre els homes. Pot ser que, havent-hi aquests fonaments, ens vivim com vivim, només cal que mireu la tele cada dia les notícies. Com pot ser això? Resoldre aquesta fissura. No? Si parlant molt ràpid i segurament hi ha gent que em faria matisos, però perquè ens entenguem, aquesta estructura continua. I el fet migratori, que no és d'ara, Catalunya, com hem dit, ho veiem des de fa temps, però tot el món és un fet habitual, un fet normal, generalment produït per desgràcies, perquè gent que ha hagut de fugir d'altres llocs per la fam, pel que sigui. I les conquestes, també, les conquestes, les guerres, etc., que és una mena de veure el món d'una altra manera, el mateix fenomen, però d'una altra manera, han fet que hi hagi diversitat al món, que hi hagi en aquest moment a tot arreu, bàsicament a totes les societats avançades, hi ha pluralitat religiosa. El nostre també és un símptoma de que tenim una societat avançada. I a més això és veritat, genera la diversitat, genera problemes, sí, és obvi, no? Si tinc un veí que posa una música que no m'agrada, doncs ja m'està molestant, doncs imagineu-vos, no? Les coses que no entenem, que no compartim, perquè formen alguns trets culturals, no els compartim, ens generen angoixa, és veritat, però també genera oportunitats, com tot. Perquè les coses, els llenguatges, la multiplicitat de llenguatges permet veure la realitat d'una manera més, no sé si objectiva, però sí d'una manera més, diguéssim, amb més raons, amb més perspectives, amb més capacitat de veure-la millor. Això és el que hem d'intentar, crec que hem d'intentar fer a Catalunya. A Catalunya tenim una tradició cristiana catòlica molt forta, continua sent-hi, cap al més o menys la meitat de la població, una mica més, diu que és cristiana. Això no baixa. Sí que és veritat que els joves ho diuen menys que els grans, però en general és una identitat que no baixa. Cap al 73% de la població catalana diu que creu, se sent identificada amb una religió. Després, quan li pregunten si creu en Déu, això baixa, perquè tenim un problema amb aquests símbols, amb l'evolució que ha tingut el pensament occidental. Hi ha un problema entre adaptar Déu i la raó, per resumir, diguem. Hi ha gent que no el té, aquest problema, però en general hi ha aquest problema a la societat occidental, no a la resta de societats, per cert. I tenim, per tant, a més del cristianisme, unes 13 tradicions religioses, però tradicions no són religions, són grans tradicions, perquè una d'elles, per exemple, la que ve després del cristianisme amb número de practicants a Catalunya és l'islam. Bueno, l'islam no el pots dir en singular, perquè hi ha tants islams com... A nosaltres ens sembla que, alguns ens sembla que no, que ho veiem tot igual, però no és veritat. No és veritat, hi ha moltes maneres d'entendre l'islam i de viure'l al món, i també a Catalunya. Els protestants, que tenen la tira de denominacions i cada una molt gelosa de la seva identitat, etcètera, etcètera. Tenim la majoria de tradicions que provenen, el que se'n diu del llibre, és a dir, que provenen del tronc del judeocristianisme, que aquestes en teoria hauria de ser més fàcil entendre's, però ja la història diu que no és ben així. I després altres tradicions que provenen sobretot del món oriental, bé pel fenomen migratori, el cas dels sikhs, que ens acompanya avui un important membre de la comunitat sikh a Catalunya, o altres que tenen una influència no per el fenomen migratori, sinó per altres tipus de fenòmens, que també són molt complicats d'explicar, com per exemple el budisme. La majoria de practicants budistes a Catalunya són gent que tenen cognoms que són d'aquí de fa molt de temps, també. És a dir, després se'ls canvien moltes vegades, però hi ha tot aquest tipus de tradicions. Per què? Perquè aquesta probabilitat prové, sí, del fet migratori, però prové d'un altre fet molt important, que és el de la llibertat religiosa, que es va produir a Espanya a partir de l'any 80, que ha generat una sèrie de dinàmiques de poder viure la fe amb llibertat en aquest país, i també de tres grans fenòmens, i no els explicaré perquè si no tindrem temps de parlar. Un, que és el fenomen de la secularització, és a dir, de la pèrdua de referents religiosos, ergo cristians, a Catalunya i al món occidental, abans tothom sabia quan era la Pentecosta, que va ser l'altre dia. Ara ho has d'explicar moltes vegades, això. No és tan fàcil. Per Setmana Santa fent tots vacances, en lloc d'anar als oficis. Hi ha aquest procés anomenat secularització, és un procés que ve també del molt antic, però aquí a Espanya i a Catalunya s'ha accelerat molt ràpidament els últims anys, i jo el poso sempre interrogant, perquè és un procés que ha tocat sol, terra, i que segurament ja no avançarà més. Però és un fenomen important. El segon, el de la pluralitat, ja n'hem parlat. I el tercer fenomen, que és més complex, és el que en diem, per dir-ho d'una manera, el reencantament. Això és una mica així perquè el Max Weber, un pensador de principis del segle XX, finals del XIX, principis del XX, deia que el pensador més important, o el que ha intentat explicar-nos què és això de la modernitat, deia la modernitat és sobretot desencantament. Totes aquelles peces que tenien valor en si mateix, una muntanya, el sol, el respirar, tenia valor en si mateix, tenia una història, tenia un relat en si mateix, tot això està relacionat estrictament amb la part física, el que vam contar, la part raonal, racional, etc. Una pedra ja no pot significar res més que una pedra. Però en canvi jo quan vaig al súper, veig pedres que diuen això és una pedra espiritual. Però què és això? No? Què està passant? Que aquest fenomen s'està revertint i que hi ha gent que troba que hi ha elements que sí que li estan connectant amb una realitat més profunda. No? I això se'n diu reencantament, és a dir, es torna a produir fenòmens de caràcter molt bàsic, moltes vegades, i fins i tot en alguns casos que s'ha donat una mica al tanto, de recuperació d'alguns elements religiosos, a vegades molt relacionats amb el benestar personal, el reiki, aquestes coses, o relacionats amb o un altre fenomen que és el de jo agafo una mica del cristianisme, agafo una mica del budisme, agafo una mica d'aquí i em faig el meu còctel. Això té que veure amb el que dèiem el primer, què ets tu? Què ets tu? També amb les identitats sexuals hi ha una llista llarguíssima d'identitats, no? Perquè doncs amb les religioses passarà el mateix. És a dir, jo sóc cristià però amb ascendent budista i no sé com... Bueno, això passarà no només amb persones desperdigades, diguéssim, institucionalment. El centre budista, un dels centres budistes més influents que hi ha a Barcelona, el porten unes monges catòliques. Però bueno, van decidir desenvolupar el budisme zen i com a forma d'introspecció. I per tant, bueno, què són, budistes, catòliques, les dues coses, passa res. Això té els seus problemes, diguéssim, però en canvi denota per on va el fet religiós en aquest altre àmbit. Jo ja callo i perdoneu-me que m'he enrotllat molt. Gràcies.
Bueno, el Ramon ha dit coses molt interessants, ha parlat del procés, ha parlat d'aquestes onades migratòries tan fortes d'aquests últims anys, no? És veritat això, no? Ha parlat... en resumides comptes, del títol d'aquesta conferència, d'aquest debat, de si tota aquesta pluralitat religiosa, d'aquesta diversitat que dèiem al començament d'aquest debat, amenaça, en aquest cas, la nostra societat, en aquest cas catalana, no? Catalana, Calella... No sé si qui de vosaltres vol començar. Sí? Cinto? Sofian? Vinga, va, tu mateix. Sí. És una amenaça o no és una amenaça el fet de que hi hagi tanta gent diversa caminant pels nostres carrers?
Primer de tot, jo voldria agrair al director general, en Ramon, que no ens ha fet només una llista d'estadístiques, sinó ens ha obert ja diversos camps molt interessants de reflexió. Recordo quan amb el Gagandí ens vam conèixer fa gairebé 10 anys al Parlament de Catalunya, justament en ocasió de la Setmana de l'Harmonia Interreligiosa, i de llavors doncs, hi ha una amistat que sempre ha anat increixent, que el que vaig experimentar aquella vegada, com he experimentat moltes d'altres, que quan hi ha una trobada de persona a persona, aleshores sempre és enriquidor. I aleshores, què ens porta aquesta diversitat? Jo crec que ens porta a obrir-nos a aquest misteri que som cadascú de nosaltres. misteri no en el sentit de misteriós que no es pot entendre, sinó de realitat molt profunda i que, per tant, una persona amb una altra identitat cultural i, sobretot, amb una altra identitat religiosa, quan aquesta és viscuda, és que, per tant, amb tots aquests símbols que són molt potents per expressar el que un és i és en col·lectiu, no tan sols com una abella solitària, això fa que un es pugui conèixer també millor un mateix i s'obre a la realitat de Déu mateix. Perquè el problema, crec, és quan anem a pinyó fix. I es pot anar a pinyó fix sent del Barça, del Madrid, sent catòlic, sic o musulmà. O es pot anar amb aquesta obertura total a la realitat de la vida i que, per tant, els qui som creients és en aquest misteri que les religions aquí representades són totes monoteístes, per tant, que és Déu, però amb una tradició espiritual abans, també parlant en el camp doncs, del budisme, que conec també molt bé per història personal, que és obrir-se a això que gairebé no pots ni anomenar, però que et fa connectar en el més interior de tu mateix. I jo crec que, per suposat, la resposta és una riquesa. I és una riquesa no només perquè és més un tutti-frutti que queda més bé, sinó perquè és una riquesa perquè em fa enriquir-me i em fa anar endavant en el procés de creixement com a persona.
És una riquesa, però és una riquesa amb persones que venen de fora, que venen de l'estranger, que ho hem dit tantes vegades, no? Ningú marxa de casa seva per gust. Hi ha molt poques persones que van per gust a viure a l'altra punta del món, tothom va a buscar-se la vida, no? Però hi ha un tema també d'integració, no? Abans en parlàvem, jo sé que al Sofian no li agrada massa el terme d'integració, no? Però això fa que a vegades ens mirem d'aquella manera, no? Bueno, amb el tema de l'idioma, per exemple, no? El Ramon parlava de les onades migratòries fa 60 anys quan els andalusos venien aquí a Catalunya a buscar-se la vida, no? Molts d'aquells andalusos no parlen català, no? No cal que anem a buscar a altres països a l'estranger, no? Això ho tenim aquí a casa nostra, no?
Exacte.
Sofian?
Hola, molt bé, doncs mira, molt bona tarda primer a tots i a totes, alcalde, tinent d'alcalde, tenim aquí també el diputat, tenim aquí també unitat de proximitat de la policia de Mossos d'Esquadra i altres representants de col·lectius d'altres conviccions que no es troben avui aquí a l'escenari, però sí que hi són presents entre nosaltres, i especial agraïment al director general d'Afers Religiosos, en Ramon Bassa. Sé que tens una agenda molt agitada i més en aquests dies amb la visita del Papa, però t'agraïm molt la disponibilitat i la teva presència en aquest espai de diàleg, que al final jo crec que ens ha de servir per reflexionar sobre un tema que és molt important si volem una societat on, diguem-ne, hem de poder conviure en pau i ha d'haver-hi una bona convivència. Jo crec que s'han de parlar d'aquests temes i generar espais de debats com els d'avui, jo crec que són molt interessants. En la línia que has dit, Sònia, sí que és cert que quan parles de la immigració o parles d'aquests temes, també jo crec que hem de tenir en compte una cosa, i no sé si els companys estaran d'acord amb mi, que la pluralitat religiosa o la pluralitat conviccional va més enllà d'una realitat espiritual, sinó és una realitat també cultural, social i política. Llavors s'ha de poder analitzar no des del punt de vista teològic, sinó des d'una perspectiva més sociològica. Per què ho dic? Perquè si ens fixem moltes vegades, si ens preguntem a les persones que consideren que la pluralitat és una amenaça pel país, doncs la primera frase o la primera idea que li surt és perquè té una visió molt rígida del que és la identitat nacional. Té una visió d'identitat nacional homogènia, és a dir, aquella visió tan rígida de la identitat, la qual diu que un país ha de tenir una única religió, una única cultura, una única llengua, etcètera, etcètera. Llavors, quan s'obre aquest camp i s'obre i entren noves persones amb altres idees, altres visions, altres conviccions i altres maneres de veure el món, en definitiva, doncs els hi pot preocupar. Jo crec que també té una certa coherència i es pot entendre aquesta por que pot ser infundada però existeix, de dir que al final les persones poden arribar a tenir un pensament de dir amb l'arribada d'aquesta gent deixarem de ser els que som. És que clar, amb tanta diversitat i tanta pluralitat deixarem de ser els que som. Però crec que també cal fer una pregunta molt important. I què som? Allò que dic, deixarem de ser el que som, què som? Doncs el que som un cúmul, com ha explicat anteriorment el director general, un cúmul de successos històrics i culturals que fan de la societat catalana, una societat diversa, una societat plural, una societat rica, i així aquí em sumo a les paraules també d'en Cinto, en aquest sentit, que tot això ens aporta i suma i no testa. És tot el contrari.
Ja que han dit?
Molt bona tarda a tothom. Primer de tot, moltes gràcies per la invitació. Per mi sempre és un honor ser-hi, participar, perquè sempre penso una cosa i sento, no només la penso, que cada religió, cada cultura, sempre que tinc una oportunitat de participar, sempre comparteixo aquest pensament, aquest sentiment que tinc, que cada religió i cada cultura és una flor. I cada flor té la seva bellesa i la seva fragància. I quan tots ens juntem, fem un ram bonic. I penso que estem fent un ram molt bonic. Doncs molta gent no, segurament no coneixeu la comunitat Sikh, perquè quan veuen un Sikh, la meva experiència personal i com a portaveu de la comunitat Sikh, que la gent quan veu un Sikh amb el turban, per mi era imatge que ve al cap, que és musulmà. I després diu, d'on ets? De Punjab, nord de l'Índia. Ah, ets hindú? No, no soc ni musulmà ni hindú. Qui ets? Soc Sikh. Doncs què és un Sikh? No? No tenen coneixement perquè és una comunitat molt desconeguda aquí a Catalunya, però actes com dia d'avui, com diuen, de mica a mica s'omple la pica. No? Anem coneixent entre nosaltres. Jo sempre penso que, jo personalment, jo no he viscut aquí racisme. Jo el que he viscut aquí, com a Sikh, falta de coneixement. Sí? Són dues coses diferents. Jo recordo quan jo vaig arribar aquí, jo estudiava mediació i buscava una feina. I aconsegueixo una feina a una fàbrica de perfum i l'encarregat el primer dia em diu, no, tu amb el gorro no pots treballar. Dic, no, no és un gorro, és un turban. Em diu, no, no, aquí amb el turban no pots treballar. Dic, no, no, treballo amb les mans, no amb el turban. No? Després em diu, no, no, aquí fa molta calor. Dic, sí, però penjar fa més calor que aquí. Vull dir, què és? És racisme? No, és falta de coneixement. Però després de 4 mesos vaig aconseguir una feina a l'Ajuntament de Badalona. Em diu, dic, Jordi, ja no et molesto més amb el meu turban. I m'abraça, li cauen llagrimes. Em diu, et demano disculpes, que Gandip, pel meu desconeixement. Vull dir que quan no ens coneixem tenim una barrera pel mig i quan ens coneixem cada religió, cada cultura té els valors. I els Sikhs vivim amb una filosofia de 3 pilars. És meditar. Penso que meditació és molt important per tothom, tal com estem anant com a societat. Els nanos amb 8 anys estan en un psicòleg i això em preocupa com a societat. A quin punt estem i on arribarem d'aquí 10 anys. Sí? La meditació és molt important. Després, segon pilar és treballar i el tercer és compartir amb els altres. Per això en el sikhisme sempre compartim, tenim els gurdwaras, temples sikhs, el menjador obert a tothom. A Barcelona passa al voltant de 1.000 persones al dia. Un 70% no són sikhs. Són persones d'altra religió, altres nacionalitats, però som una ànima. Vull dir que cada religió, cada cultura porta els seus valors i quan no el coneixem som estranys i quan ens coneixem fem amics i millorem la convivència.
Ramon, et vull preguntar una cosa, fil del que deia el Gagandip. Nosaltres com a catalans podem exigir a la gent que ve aquí a casa nostra que s'adaptin a les nostres costums, perquè això és el que es parla, això és el que es diu a peu de carrer, no? I això és el que ens fa moltes vegades mirar de cantó potser a persones doncs que no coneixem, no? Deia el Gagandip, quan ens coneixem ens mirem d'una altra manera, no? I ens relacionem d'una altra manera, no? Però nosaltres com a societat catalana, amb uns valors, amb un idioma concret, hem d'exigir a la gent que ve aquí a casa nostra que s'adaptin a nosaltres o som nosaltres que ens hem d'adaptar amb ells? Aquest és l'eter davant, no?, que hi ha als carrers.
Sí, és el gran tema, eh? És el gran tema. Clar, anava a dir, al mig, no, bueno, però perquè ens entenguem, la llengua no és un costum, per exemple. La llengua no és un costum. Jo què sé, el respecte als altres no és un costum. Són drets, són lleis, són normes. I, home, si alguna cosa tenim a Catalunya i Europa són lleis i normes. D'entrada, una que és molt important, que és la Declaració Universal dels Drets Humans. S'ha de respectar això.
com a mínim això. I això es desplega a través de l'ordenament jurídic i llavors les lleis poden ser millors o pitjors. Però aquesta és la base del projecte occidental, que és on crec que hi hauria un cert consens de que hem d'anar. No? Jo estic molt a favor del projecte occidental, però el projecte occidental vol dir, diu, respectaràs les creences de la gent, respectaràs l'origen, respectaràs la seva diferència. Però hi ha un element bàsic, que és el d'aquesta norma que ens van posar a finals del segle XVIII en la Revolució Francesa i que vam actualitzar després d'una gran experiència de guerra, de mort, d'odi, que és la Segona Guerra Mundial. I això ens va fer despertar. Escolta, això mateix, on estan els mínims? Els mínims que ens hem de demanar, que ens hem d'exigir els uns als altres, és la Declaració Universal dels Drets Humans. Hem d'exigir això, en primer lloc. Ara som una comunitat, la comunitat nostra ha de tenir elements de comunicació, de coordinació, ens hem d'adaptar a les lleis, però no només això. I és veritat que hi ha gent que ha vingut fa temps i li ha costat, o no parla el català, per exemple, o li ha costat algunes adaptacions. I això passa tot arreu, eh? Vaig conèixer un paquistaní que la seva mare vivia a Manchester i diu, és que fa 20 anys que viu i no sap parlar anglès. Mm-hmm. Bueno, és que s'espavili perquè el temps del Brexit, d'aquí dos dies, igual la foten fora. I això passa amb les primeres generacions, però la clau és si les segones generacions ja han après la llengua. I això jo crec que va coincidir, a més, amb l'obertura democràtica dels anys 70, finals dels 70, i l'autonomia als anys 80, que va possibilitar l'aprenentatge del català d'una manera molt més activa. Jo estic molt, una de les experiències més interessants que tinc en aquest càrrec que tinc ara, és descobrir a totes les comunitats que les segones generacions són generacions plenament allò que no t'agrada, integrades. És a dir, com ens agrada veure-ho, que parlen català. Potser no a casa seva, i això també ens hi hem d'acostumar, que potser parlarem d'una manera en públic, potser hi ha una llengua pel comú, hi ha una llengua per la família, hi ha una llengua per la religió. Bueno, això ens hi hem d'acostumar, perquè abans també anaves a missa i feien llatí, vull dir, tampoc és tan estrany això. Però el català hi ha de ser, el català hi ha de ser. Qui diu el català diu les altres normes bàsiques de respecte i de convivència. O sigui, si tu obres un centre de culte i no ho fas amb la norma, doncs el tancaran, sí senyor, perquè tu tens el dret a fer-ho. Ara, el dret té unes formes, no? I crec que amb això s'ha de ser molt estricte, s'ha de ser molt estricte, perquè si no, aleshores és el que estarem reclamant, no? I a més, els costums, com els costums no, el que han de fer bàsicament és adaptar-se en aquesta base normativa. Els costums, el que acabem fent és...
Qui s'adapta aquí?
Sí, jo, les persones que venen a fora, uh-huh, jo crec que haurien tenen l'obligació d'adaptar-se a les normes, que a més són normes, com dic, que emanen de l'Acció Universal dels Drets Humans, perquè els beneficien, de la nostra societat. Jo crec que això bàsicament és el que s'ha de fer. La resta de costums, jo a mi si celebren Nadal o no, m'és igual, sincerament. Què ha passat amb Nadal, per exemple? Què ha passat amb Nadal? Que ara celebrem Nadal, la Nochebuena, el no sé què, no sé... És a dir, que hem anat incorporant. A mi no em sembla malament, a mi no em sembla malament, perquè com també és festa, millor. Però que no és aquest el problema, em sembla a mi. No és aquest el problema, sinó aquest altre. I hi ha un tercer element, que són els intangibles. Amb les societats, no només és allò que veus, sinó el que no veus, i el que està per... I això es construeix mica en mica. Ara, en Jordi Pujol, que no és precisament de la meva tradició, però hi ha una cosa que està molt bé, la va repetir ara fa poc, responent també a les persones que des del camp nacionalista estan intentant dividir la gent i exigir als altres coses que qui mai a mi m'ha exigit. Diu, això ho vaig dir al principi de ser president, diu, quan algun senyor baixa del Sevillano amb la maleta de cartró, i para a l'estació de França, el moment en què posa els peus allà, aquest senyor és català. Bueno, això ho va dir en Jordi Pujol. És a dir, a mi em sembla bé aquest model de país. Vostè ja és dels nostres. Ara, això no se li acaba aquí. Vostè té l'obligació, per ser dels nostres, de compartir també les normes que ens hem donat, perquè aquestes normes no són un prurit. És el que fa possible que siguem un país pròsper, no? És a dir, que ens entenguem i que puguem viure.
Parlaves del Nadal, per exemple. Jo me'n recordo quan tenia la canalla petita i els meus fills han estudiat a l'escola, en aquest cas, de tradició catòlica, no? Però sí que és veritat que hi havia veus que, per exemple, en aquest cas, no?, que demanaven, per exemple, que es canviés el tema de les vacances de Nadal, per exemple, o la celebració del Nadal, o, per exemple, què passa en els menjadors escolars que hi ha segons quines convencions religioses que demanen, per exemple, el tema del porc, per exemple, no? Bé, en els menús escolars...
Són dues coses diferents.
Sí, però ho posem tot dins la depressió, no?
Em sembla que està molt ben portat a terme. Primer, un país és també el gruix de la terra. És a dir, tu vas arrelar-te un país, quina terra té aquest país? Com s'ha fet aquest país? I la bono, que trobem a Catalunya té té el que té. Ens pot agradar més o menys, però té el que té. I el que, home, no ens ha anat malament, tampoc, del tot. I el que té, té una estructura, diguéssim, cultural cristiana. I això, o sigui, jo si m'anés a viure al Marroc, entendria perfectament que fessin festa el dia del xai. I és que segurament m'hi apuntaria. Per què? Perquè mira, està bé, ja dic, quanta més festa millor. Ara, aquí hi ha hagut
un error. La qüestió és si tu te'n vas al Marroc i volguessis celebrar l'11 de setembre, no? Una miqueta
sí,
portant-ho una miqueta aquí a casa nostra.
Llavors segurament ho faríem la comunitat de catalans que som allà, no passa res. Ho fem els catalans quan ens anem fora, ho fem. Per tant, això no passaria res. Ara aquí, és important, dic, això, el problema amb el Nadal no el tenen els musulmans. El tenim gent d'aquí que entenem que el que hem de fer és rebaixar tot aquest gruix de la nostra història. Llavors ens quedem sense terra. No pot ser. Jo crec que això és un error que hem de... I l'altre tema, que són els menús i aquestes coses. Compte, perquè aquí no només hi ha la qüestió religiosa, hi ha també els vegans, els vegetarians, els que tenen no sé què, com es diu allò, bueno, és igual.
El saliquisme.
Tothom té coses, o per temes de salut, o per temes de convicció.
Sí, però fixa't una cosa, Ramon, que amb els vegans, amb els celíacs, no ens hi posem. Però quan hi ha temes religiosos pel mig, sí que ens hi posem.
Doncs aquest, això és un prejudici.
Va. No sé què en penseu vosaltres, Cinto, amb el tema aquest, per exemple, del Nadal, no? Està en perill el Nadal?
Crec que, com deia també abans el Ramon, el director general, que, clar, venim a Catalunya, ara em refereixo, d'una tradició recent molt, molt anticlerical, anticatòlica, també per la història recent que hem tingut, a part de la història europea en general. No? Crec que ja hem tocat fons en aquest sentit i que comencem a veure que sense aquesta dimensió espiritual, que crec que podríem parlar moltes hores perquè has obert moltes pistes molt interessants, no? Que difícilment podem anar a fons en un procés de creixement humà, personal i col·lectiu. Dit això, això mateix, és a dir, veient l'experiència també d'altres països, que penso en companys que sé que viuen doncs, en diversos països de l'Orient Mitjà i que per Nadal doncs, els musulmans van a celebrar amb les famílies cristianes i al revés i tot plegat, que són coses molt boniques, que és una mica el model que hauríem d'agafar aquí, no d'anar-ho traient tot, no? Perquè ens quedem després despullats d'humanitat.
Sofiane, amb el tema, per exemple, de l'alimentació, no? El Sofiane que és de convicció, en aquest cas musulmana, no? S'han d'adaptar els menús dels menjadors escolars perquè tothom estigui content o hem de preservar allò nostre i si no t'agrada t'aguantes?
Jo crec, com ha dit el director general, que no es tracta dels menús que tenen a veure, parlem que si menú halal o menú no halal.
Sí, però saps que aquest és el dilema, no?
Sí, ho sé, però jo crec que, com ha explicat el director general, de més enllà, s'està adaptant els menús pels al·lèrgics a no sé què, no sé quant, als vegans, als vegetarians, perquè es puguem adaptar el menú a tots aquests col·lectius, però exceptuant aquest col·lectiu concret, és el que deies abans, quan parlem de religió, quan té una connotació religiosa, ens aturem. Clar, jo crec que una cosa que hem de tenir, clar, la diversitat aquí al país és un fet, això és innegable. Ara bé, la convivència és una elecció. I això què vol dir? És a dir, que davant de la pluralitat, és depenent de la nostra manera de gestionar aquests temes, si volem un país plural, on cadascú se li pugui respectar les seves creences i les seves conviccions, o volem un país que separa ells i nosaltres. I aquí creem enemics, creem tensió, creem tot el que no porta pel camí de la convivència. Jo crec que estem en aquesta situació, per això va molt, molt bé aquest tipus de debat, que floreixin idees o floreixin no només idees, sinó també certes conviccions que aboguin cap a aquest camí, el camí del diàleg, perquè jo crec que el problema d'aquest país, bueno, no és un problema, però sempre hi ha... Es obri parèntesi, si em permeteu, perquè ara potser estem parlant de coses negatives, etc. Hem de tenir en compte una cosa, que en aquest país, jo crec que és un dels països que hem de sentir molt orgullosos en el que es respecta a tots els col·lectius, en aquest sentit, vull dir que no fem un gran massa, això no sembla que no estem visquent aquí en un país on, diguem-ne, no es deixi als col·lectius seguir amb la seva convicció o religió o portar-la a terme, ni molt menys. Clar, no estem parlant de coses a millorar, per suposat, i com anar cap a un país cada vegada més plural i cada vegada amb més respecte, que hi hagi respecte mutu, perquè jo crec que el que hem de tenir clar que unitat de país no vol dir homogeneïtat. És a dir, perquè tinguem una societat cohesionada, no hem de pensar tots iguals, actuar tots igual, etc. sinó tot el contrari. Jo crec que la cohesió d'una societat no es mesura per la seva homogeneïtat, sinó es mesura per aquest respecte mutu, per aquest respecte als drets humans, com ha dit el director general abans, i sobretot per aquesta capacitat que tenim per poder gestionar la diversitat. I aquí és quan ens aturem davant d'aquests temes, si alimentació no, l'altre, etc. És aquesta capacitat que tenim per resoldre aquests problemes socials que és el que ens diferencia d'altres països. Sí. I precisament, i també posem l'exemple, per això dic altres països, perquè moltes vegades demanem reciprocitat. És allò que deies abans. Per què els musulmans o per què qualsevol comunitat pot celebrar la seva festa aquí, però en canvi si jo vaig a l'Afganistan per posar un país, no ho puc fer.
Això és el que es diu.
Sí, es diu i és així. No es diu i és així. Sí. Però clar, no, per què agafem de referència a l'Afganistan i no agafem, com ha dit en Cinto, Líban, per què no agafem Jordània, per què no agafem Egipte, on conviuen diferents conviccions amb tota l'harmonia. Anem a aquells països on normalment hi ha una autoritat dictatorial en aquell país que sota paraigua de la religió doncs intenten justificar certes accions i certes actuacions per controlar la seva pròpia població i les agafem d'exemple extrem per demanar aquesta reciprocitat. Però com ha dit el director general abans també, el que deia el del Nadal, tu pots anar per posar un país no gaire lluny, pots anar al Marroc, pots celebrar el Nadal. Al Marroc hi ha més de 35 esglésies. Que hi ha més de 35 esglésies i la Setmana Santa es celebra a totes les ciutats on hi ha esglésies i catedrals i ningú, ja dic que ningú els diu res a cap cristià que vulgui celebrar les seves festes en aquell país. Però clar, agafem sempre països dictatorials, països on realment no hi ha aquest respecte a l'altre i els agafem d'exemple. Jo crec que el nostre deure és ser millor que aquests països, no ser igual que aquests països. Llavors no hem de demanar aquesta reciprocitat.
Hi ha una cosa per això que ara algú deu pensar, bueno, està molt bé això, està molt bé, però que no em treguin el meu. És a dir, part del problema que... És a dir, la combinació que hi ha hagut en alguns casos entre atenció a la pluralitat religiosa i pèrdua de la tradició cristiana ha fet que una part, abans hem dit, més del 50% de la població de Catalunya es considera cristiana. No vol dir que ho sigui del tot, això jo no ho sé, no sap ningú més que Nostre Senyor, oi? Però en canvi, però s'hi considera. Ara imagina't que es perden els referents d'aquest 50% mentre estàs treballant els referents dels altres. Això també pot ser un nivell de conflicte. Doncs jo el que crec que hem de fer i el que intentem practicar des del govern és tot el panorama. És a dir, de la mateixa manera que tractarem els drets de les minories religioses, hem de tractar amb el mateix respecte a l'herència cristiana. Només faltaria, perquè si no tindrem aquest decalatge identitari de la gent d'antigues majories, diguem-ho així, que es veuen minvades, no només en el camp religiós, també en el camp de la divisió de sexes, en el camp de la producció i en altres camps, que els col·lectius, diguéssim, minoritzats o que es veuen minoritzats, reaccionen de forma, a vegades, violenta contra la resta. No? Aleshores, jo crec que s'ha de ser molt, molt clar amb això. Sí, nosaltres estem molt per exemple, a les presons. Les presons, tot això dels aliments, és un tema que es porta mil·limetradament, perquè tothom té mil·limetradament amb totes aquestes combinacions. Ara, hi ha un dia que per celebrar el Ramadà, no, o el final del Ramadà, es fa una festa, no sé, una història. Bé, I vaig dir, i per la Quaresma? Què? Perquè, clar...
I, bueno, i quina va ser la resposta?
Ah, sí, és veritat. No hi ha tant de demanda, perquè com que hi ha un procés de secularització, el món catòlic, pràcticament ningú fa això de la Quaresma.
Dels divendres.
Dels divendres.
Dels divendres de Quaresma.
Sí, de no menjar carn.
De no menjar carn.
És igual, encara que siguin quatre. És a dir, ho hem de mantenir, no, ara ho feien només per Setmana Santa, sí. I ara ho hem incrementat a tota la Quaresma. Diu, home, la presó, bueno, potser hi acabarem algú de nosaltres, vés a saber, però era per dir que el mateix ha de passar amb els hospitals, ha de passar amb les escoles, és a dir, l'acció pública per atendre la diversitat religiosa, des del meu punt de vista, passa pels dos cantons. Perquè, si no, si es desequilibra, tenim el lío cultural, de la batalla cultural, per entendre'ns muntat, i això és el que no ens interessa.
Crec. I en tot aquest escenari apareix l'extrema dreta.
Bueno, això, no? Això estava parlant d'això.
Exactament, no? Grandip?
Jo penso que ells fan la seva feina i nosaltres hem de fer la nostra feina, saps? Ells continuaran sumant, però nosaltres sí, també comencem a sumar. També penso que és qüestió de ser un exemple dins de la societat. I quan tu ets un exemple, pots enfrontar amb el diàleg, sí? Per exemple, abans parlàvem de la llengua, no? D'integració. Penso que quan una persona ve de fora aquí, la llengua és fonamental. Sí? El primer pas que fan molts passos per buscar la vida, per buscar la feina, però un d'aquests penso que és la base, la llengua, per una persona que ve de fora. Sense llengua una persona és una persona muda. I moltes vegades a mi em pregunten, com és que parles català? No? Jo dic, pues, on som, Nova York o Londres? No? Sempre contesto així, dic, on som? No? A Catalunya, pues, aquí es parla català. És el respecte cap al poble on vius. Evidentment, aquí, jo parlo 7 llengües, aquí en castellà es pot viure perfectament, però també la gent, quan jo parlo català, la gent t'agraeix molt. Ai, moltes gràcies per parlar català, parles molt bé. Doncs encara que parlis una mica, sempre t'animen. No? I penso que aquests passos porten una part molt positiva a la societat i ajuda a millorar la nostra convivència. Penso aquesta part.
Sí, preguntava per l'aparició de l'extrema dreta. No sé si vosaltres voleu afegir-hi alguna cosa en aquest sentit, Cinto.
Certament no. Hem de repetir les lluites entre morts i cristians i sabem bé que alguns partits conviden fins i tot els joves a batejar-se perquè així els catòlics siguin més. Deixem-ho aquí i d'on treuen aquest joc tan pervers. Sí que volia dir una idea que em semblava molt interessant que deies tu, els ells del nosaltres, no? La importància de que pugui haver-hi un nosaltres col·lectiu, també en aquest moment nostre com a país. És a dir, engrescar en aquest petit país que som, Catalunya, que tenim doncs, un marc de valors, com tu deies molt bé, Ramon, a persones d'orígens molt diferents. I en aquest context, un tema que també en l'àmbit del Consell per la pluralitat religiosa estem ocupant-nos en aquest moment, és el de la llibertat religiosa entesa que del punt de vista legal la tenim, només faltaria a tota Europa, i la tenim a Catalunya, i més o menys pels centres, que està culte, amb algun problema en algun lloc, si sobre la mesquita aquí o allà. Però sí que si és un ells i un nosaltres, no tenim potser plenament la llibertat religiosa en diversos col·lectius, en el sentit que venim d'una tradició de la il·lustració, etc., que ja hem superat, ja som majors d'edat, el que venim de tots aquests segles, i que, per tant, el cristianisme no s'imposa ni a casa. És a dir, ens trobem... ara, per exemple, clar, si els pares, si ens demanen, em venen a demanar el bateig pels fills, he de fer la pregunta en públic. Us comprometeu a educar el vostre fill segons el camí de Jesús, segons l'Evangeli? Perquè, si no, no puc i no he de batejar. I què ens trobem després, al cap doncs, de 7 o 8 anys, que veiem que el nen ni ve a catequesi, que truquem i diuen, no, ja en fem prou amb el bateig. Però aquesta gent no ha entès res. No? És a dir, a nivell dels catòlics ho tenim més que assumit, és a dir, fins i tot a un nen ni li diem a casa som cristians, quan siguis una mica més gran tu mateix decidiràs, però ara has d'anar aprenent el que som a casa. No? Però en canvi, això que tenim exageradament a les famílies de tradició cristiana, catòlica, no hi ha cap família, poquíssims, no? En què s'imposa. En canvi, crec que no podem dir el mateix en àmbit tots, per exemple, de tradició musulmana, en què ens hi trobem. Trobem amb joves, trobem persones que culturalment serien musulmans, però que si volen ser cristians ho han de fer d'amagat a casa nostra. Per tant, no perquè hi hagi cap mala voluntat ni perquè hi hagi cap principi, sinó perquè la pressió és tan forta que aquella persona, aquí mateix a Calella, és a dir, he tingut per alguna persona del Senegal que s'han hagut d'anar a Barcelona a formar-se i d'amagat de la família perquè si no el mateix dia el treien fora de casa. No són principis religiosos, és en aquest sentit...
Social i familiar.
Sí, però que, és a dir, que va lligat en aquest col·lectiu que també té i que s'utilitza la religió d'una manera molt, no? I que hauria de ser més potent aquest projecte europeu, català, en què la persona, el respecte a la persona a desenvolupar-se i a un cert moment adulta a poder fer la seva opció i que sigui respectada fins al fons en el seu context familiar o així, crec que hem de treballar-hi molt entre tots, però en aquest sentit no sé què te'n sembla.
Estic d'acord amb tu, ho sento, i és que moltíssimes persones no tenen aquesta capacitat de discernir entre religió i cultura, entre religió i tradició.
I clar, família també.
I sobretot, clar, i això quan hi ha pressió familiar o social pel mig, doncs al final el resultat no pot ser bo, però jo segueixo pensant el mateix, al final, com he dit anteriorment, la convivència és una elecció nostra, és la manera de com volem nosaltres viure, és la manera de com nosaltres volem conviure entre tots, i per això dic que conviure en una societat plural jo crec que és totalment factible, i com és factible viure des de casa, i aquí ja poso sobre la taula una experiència personal meva. Clar, jo en aquest any, jo tinc la meva dona, és cristiana ortodoxa, practicant, jo sóc musulmà practicant, i clar, a la meva casa hem hagut de conviure dues religions celebrant dues coses molt importants pels dos.
Que ha coincidit el Ramadan i la Quaresma.
Correcte. Els dos, un celebrant el Ramadan i l'altra persona celebrant el Quaresma, tots fent tots els que ens toca a nivell de religiós, i ja pots veure que si pots aconseguir-ho a nivell d'unitat familiar, jo crec que també es pot fer a nivell social. És qüestió de voluntat.
És qüestió de voluntat, diu el Sofian, ja per anar concloent. Per això és el que passa als carrers. És qüestió de voluntat. Això passa a casa seva, no? Però realment això és el que està passant als carrers de casa nostra?
Jo crec que sí. És a dir, compte que els carrers no són el Twitter. Els carrers no són... Ho dic perquè a les xarxes la gent s'anima, treu la mala bava, que... A veure, per què ens entenquem? Mala bava en tenim tots, O sigui, que passa que hi ha gent més educada, no? Fet zen, i se l'han anat traient de sobre, però tenim tots. I procurem... A vegades hi ha el moment de... Hi ha una pel·lícula, també una sèrie molt bona que he vist, d'un noruega, d'un home que és molt solitari, molt... és barbut, i un dia li insulta amb una dona, i que t'insult, o li diu, et violaré, no sé, una cosa d'aquella forta, I el troben, i l'únic que ha fet és això, perquè veu que tothom està insultant, i ell, sí, s'hi apunta, no? La primera pedra. Si vol tirar la primera, la segona és molt fàcil. Va. I hi ha tot un procés molt interessant de com, del perdó, no? Diguéssim, de com la víctima i ell... No sé com es diu, un home, no sé. Mireu-la perquè està molt bé i perquè té que veure amb aquesta dicotomia que tenim entre la incapacitat de les nostres societats superordenades, supercontrolades, de que no podem dir res, no podem, i els llocs d'esbarjo bèstia, que són les xarxes socials, fa que tinguem una dicotomia moltes vegades entre el que passa i el que hi ha, en aquests altres llocs. Llavors, potser que si fóssim una mica més bèsties, la normal no faríem l'altre, però la qüestió és que és així. Llavors, què passa? Que les nostres enquestes diuen que la majoria de la societat catalana està a favor de la pluralitat religiosa, està a favor, i li agrada qui siguin, i no diu res, i li sembla molt bé, i alguns... Bueno, això és el que diuen les enquestes. Però després hi ha una part que diu que això, primer, hi ha gent que diu que les religions ni una. Ni una. I després hi ha els que el trien. No, aquests no. Els que s'emporten la palma a Europa són els jueus, des de fa molts anys. I encara, encara Déu-n'hi-do. Però després aquí a Catalunya i a Europa, ara, en aquest moment, els musulmans, una mica més. Després els altres no tant, però també tothom té el seu club de fans, de gent que hi està en contra. Però són una minoria. Què passa? Que s'està intentant excitar aquesta minoria per intentar que la gent que, bueno, que ho veu bé o que tampoc té massa opinió en contra vagi anant cap aquí. Però per què? La pregunta és per què s'està buscant un boc expiatori, com s'ha fet sempre, per cert, amb les religions que estan aquí, totes són religions perseguides en algun altre lloc, totes. Sí. Els sikhs, no cal que en parlem, i els cristians també, i els musulmans també. A tot arreu hi ha boc expiatoris per la via religiosa. Per què la via religiosa... per què? La pregunta és per què. I la meva opinió és perquè es pretén a través d'aquí imposar mètodes de caràcter polític que serien altament poc justificables si no hi hagués aquest tipus de problema, per entendre'ns. No? Jo crec que és així. Hi hagi o no situacions en el món de l'islam, en el món del catolicisme, en el món dels jueus, fins i tot, que puguin ser criticables, que sí que hi són i que s'ha de poder fer. Una cosa és això i una altra, aquesta ganes de buscar el boc expiatori. També és veritat que també tenim memòria, és a dir, que això ja ha passat altres vegades. Va passar amb els jueus, ja dic, fa pas no tants anys a Alemanya, i per tant això ens hauria de fer despertar. Però amb aquest vímet difícil d'un canvi d'època que estem vivint molt important i de les pors que en aquest canvi d'època s'emporti el que tu ets. I per això també crec que s'ha de treballar aquesta altra.
Diu el Ramon que les enquestes diuen que la societat prefereix una societat, que els enquestats en aquest cas prefereixen una societat multicultural, multireligiosa.
No, no he dit això, eh?
No?
No.
Multireligiosos?
No, no, que són respectuosos amb la pluralitat religiosa.
Doncs respectuosos amb la pluralitat religiosa, però, per exemple, no és el que diuen les urnes, Ramon, a Europa...
Sí, sí que ho diuen les
urnes. A Europa prolifera l'extrema dreta, alguna cosa...
Però no guanya. És a dir, no guanya. Que a vegades aquestes coses... el drama és que hi hagi partits que diguin ui, anem a fer el que fan aquests... perquè com que estan pujant a les enquestes, a veure si jo, i me'ls estan traient a mi, els votants, a veure si... Però no guanyen, El que dèiem, sempre hi ha la mala bava, sempre hi serà, això no passa, no es pot extirpar. I l'opció, diguéssim, autoritària hi serà. I en aquest moment està agafant embranzida, Però està agafant embranzida perquè hi ha gent, anava a dir collonida, diguem-ho així, que els està donant la raó, però això és el que no pot ser. Hem de fer un dic aquí, hem de parar això. La gent que diu, bueno, jo no sóc racista, però... Bueno, doncs si no és racista, no? Hem de posar un aturar perquè és un corc que ens pot anar menjant. I al darrere del corc hi va l'autoritarisme, no hi va res més. Què va darrere el Trump contra els immigrants als Estats Units? Polítiques autoritàries, res més. Per tant, fixem-nos en el que està passant, perquè això és el que hi ha al darrere. I el que hi ha al darrere no de persones malèvoles. Hitler, el problema no era Hitler, perquè el veiem i veiem un tio que estava com sonat. No, no. La quantitat de gent, entre cometes, normal, que trobava que aquest senyor tenia raó. Bueno, això és el que hem d'intentar parar. O sigui, no podem veure amb pusil·lànimes, es diu, no? Davant d'aquest fet de que vagin convencent de coses que porten a la nostra mateixa destrucció. Aquell poema d'un discurs d'un pastor protestant de la Segona Guerra Mundial que diu, primer van venir a treure els comunistes, però que no en soc, no passa bé, van venir a treure els jueus, que jo no en soc, passa bé, van venir... Diu, i com van venir per mi, ningú em podia ajudar. Bueno, doncs, aquest és el camí. I, per tant, no siguem ingenus, perquè ens estan intentant menjar el coco.
Ens estan intentant menjar el cucu, vivim a l'era de les xarxes socials, que això ja sabem el pa que es dona, no? M'agradaria que, si podem engegar la llum de la sala, perquè aquí a les primeres files tenim alguns representants d'aquestes diverses conviccions, no?, que hi ha aquí a la ciutat de Calella. Tenim el Toni, tens un micro, Toni? Sí? No sé si hi ha algú de vosaltres que,
que voldria dir alguna cosa del que s'ha dit aquí per afegir al debat. Voleu dir alguna cosa? Sí? Endavant.
Sí, bàsicament jo estaria molt d'acord amb el fet de que és molt enriquidor, no? Tindré...
Perdoni, no el sentim aquí dins, David. No, no, si ens podeu posar l'àudio del micro aquí als monitors de l'escenari, si no, no el sentim. Digui.
Sí, voldria compartir que crec que és molt enriquidor el poder tindre altres cultures i altres religions, no? Perquè com a catalans o de les religions que siguem o les regions que siguem, si bàsicament només vivim la nostra cultura, la nostra religió, crec que serem persones o són persones bastant més limitades, no? I aquestes altres tradicions ens poden ajudar a obrir-nos molt com a persones i tindré una interrelació amb els demés que potser no tindríem si no estiguessin aquí amb nosaltres, no? O compartint noves experiències, noves maneres de viure amb nosaltres, no?
La pregunta és si aquestes noves maneres de viure, que és el que plantejàvem aquí a l'escenari, posa en perill la tradició catalana, no? En aquest cas parlem de Catalunya, no? Que és on vivim nosaltres, no? Totes aquestes maneres noves de fer, aquestes cultures, aquestes conviccions diverses, posen en risc la identitat catalana, no?
Jo crec que no, perquè tot i que ara hi ha un riu molt més gran d'immigrants, les nostres arrels no són simplement d'aquest segle, no? Són de molts segles passats i estem molt arraigats en la nostra cultura, no? Està molt amb el nostre ADN, no? I perquè això passi crec que s'hauria d'augmentar molt més la immigració i hauríem de passar molts més segles, no? I tornant al que deia al principi, crec que no és contraproduent contra la nostra cultura, sinó tot el contrari.
Diu, vostè s'hauria d'augmentar la immigració, però li faig una pregunta, amb condicions?
Per exemple, quin tipus de...
Per exemple, aprenent la llengua. Per exemple, aprenent les costums d'aquí de casa nostra.
Crec que no s'ha de forçar la gent a fer coses que no vulguin fer. Uh-huh. Evidentment, podem ficar lleis, com diu el director general, però forçar els demés jo crec que ens limita les nostres capacitats com a ser humans. El que hem de fer nosaltres és mantenir la nostra cultura, estar oberts, rebre i ells decidir per ells mateixos si volen canviar la seva manera de ser o aplicar, diguéssim, la cultura que tenim nosaltres aquí mateix, no? Uh-huh. Però bàsicament el que hem de fer és estar oberts nosaltres. No hem d'exigir mai als demés que tinguin canvis. Si volen viure culturalment a la seva família, no compartir, no desenvolupar la llengua, no canviar els seus hàbits, crec que és el seu problema, no? Però si nosaltres demostrem una mica d'apertura, a poc, la gent, si no és la primera generació, perquè és molt complicat, com ha dit les enquestes, les segones generacions parlen l'idioma, ja les parelles ja són de diferents religions, cultures, i s'integren molt més en el nostre país, no? Naturalment hi haurà una integració, però no podem demanar que la integració sigui que només que arribin aquí, no? O sigui que amb el temps ells s'aniran adaptant d'alguna manera o una altra.
I algú altre?
Si em permetes, un moment. Jo crec que, per això que dèiem, no? Que es tractaria de ser engrescadors en un projecte compartit, no? I que llavors això que ho fem des dels diversos àmbits, per suposat també des de l'àmbit religiós, perquè és molt potent, és molt profund, és molt visceral, quan la religió és viscuda, per suposat en projectes polítics que tenen una incidència social. Però es tracta d'engrescar, mai d'imposar, és a dir, se sap, és a dir, quan s'imposa, el que per això reblo el clau, però també en aquest sentit que hem de ser més engrescadors en aquest projecte que no va parar amb un... És a dir, el que també persones venint de països profundament, per exemple, religiosos, arriben aquí, o fins i tot de tradició catòlica, de Llatinoamèrica o d'Àfrica mateix, venint aquí diuen aquesta gent, però aquests descreguts que al final sembla que, en canvi, dient, no, hi ha el projecte europeu de valors fonamentalment doncs, humanistes, cristians, però que són universals, que trobem en el sikhisme, que trobem en l'islam, que trobem en les grans tradicions religioses, que trobem en un agnosticisme sa i respectuós, Crec que hauria de ser aquest, almenys jo crec que també per part de les institucions, la mateixa Generalitat de Catalunya ha estat pionera en l'àmbit espanyol de crear la Direcció General d'Afers Religiosos, des de fa 25 anys que es treballa en aquesta direcció, i a molts nivells, també a nivell interreligiós, ja s'estan fent moltes coses i ens toca des de la ciutat, el barri, hi ha feina a fer perquè crec que ens hi juguem molt.
Hi ha algú més? Sí, endavant.
Jo penso que del que estem parlant no seria, per exemple, adoptar-se, per mi penso que no és una obligació. Sí? Jo soc sic i em sento adoptat, integrat, sent sic, sense renunciar a la meva identitat, i soc sic i també soc català. Sap? Vull dir que no cal. Aquí jo penso que vivim un país, com deia abans el Sofian, que comparem amb altres països on et fan vida impossible. Sí? Sí. I aquí és un país, com deia el director general Ramon, que la majoria respecta com ets. Sí? Però també penso que com els immigrants també tenim drets, sempre parlem de drets, però també tenim deures. Sí? Dels deures realment parlem poc i dels deures també s'ha de parlar. Sí, deures quins són? Respecte. Penso, mutu, respecte és molt important, sí? Després, adaptació, tema de la llengua. Tots aquests països porten una part molt positiva dins de la societat, sí? I aquí ningú t'està obligant, ni per parlar castellà ni per parlar català. Però si tu ho fas amb una manera voluntària, realment penso que estàs posant un gra de sorra a la societat i és el poble que tu has decidit viure, sí? Si tu has decidit viure aquí, penso que també és un deure que et toca fer aquest pas.
Digues-hi tant, Sofiana.
Sí, no, només fer una apreciació. Jo crec que també és, jo crec que penso que és un error també centrar el debat de la pluralitat religiosa, pluralitat conviccional, amb l'arribada de persones nouvingudes. Sí. Perquè, clar, sembla ser que el que fa créixer aquesta pluralitat sempre són les persones nouvingudes. Però què passa amb el meu cosí, en Josep, que s'ha fet budista, i el meu tal que s'ha fet no sé què? Clar, són persones que són catalans, amb els 8 cognoms catalans, però que ara tenen una convicció diferent. Clar, estem parlant també d'aquest col·lectiu. Està resultant una amenaça per la tradició cristiana del país? No, clar, perquè moltes vegades el cap ens porta cap a aquest camí de sempre observar o copsar la pluriconvicció, sempre des del punt de vista de les persones nouvingudes que venen amb una religió diferent, amb un bagatge diferent, amb una cultura diferent, però no és així, és part de tota aquesta pluralitat. També hi ha altres col·lectius que són, diguem-ne, gent d'aquí, autòctona d'aquí, que, mira, pel motiu que sigui, doncs s'ha decantat per una convicció determinada i també s'ha de conviure amb aquests col·lectius. I era una precisió. Sí.
Hi ha alguna altra persona del públic que vulgui parlar? Sí? Digui'm el seu nom, si us plau.
Em dic Xavier Bordes.
Molt bé, Xavier, digui.
Jo visc a Polònia i amb la meva dona tenim 4 fills. Aleshores, la nostra nora és espanyola.
Sí, acostis el micròfon. Acostis el micròfon, si no el sentim bé.
Tenim una nora que és de Cartagena, d'una família molt espanyola. Després un gendre català, un gendre alemany i un gendre polonès.
A casa seva s'ho deuen passar pipa.
No.
Sí. No. Aleshores, jo el que voldria dir, escoltant una mica tot, no, que hi ha un element que no ha sortit, i és que la pluralitat
sí.
És una oportunitat, és un regal, perquè a tot el món jo observo que hi ha una carència molt important que afecta a les persones i sobretot a les famílies, que és la carència de saber escoltar. Cada cop ens costa més saber escoltar. Llavors, aquesta situació tan plural, doncs, ens convida a tenir la curiositat d'apropar-nos uns als altres, de preguntar-nos, però d'escoltar també. I això pot tenir un benefici molt directe a la pròpia família. En el nostre cas, per exemple, aquest estiu van venir els sogres, els consogres de Cartagena, els vaig anar a buscar a l'aeroport, a Varsovia, I el dia abans havíem estat en una trobada que es fa sempre a l'agost, on es canten uns cants patriòtics de l'aixecament de Varsovia. I ho vaig comentar als consogres i em van dir pues tenéis suerte porque en nuestro país no nos dejan cantar el cara al sol. Per dir una mica... Un altre exemple. Quan anàvem a ser avis per primera vegada, la nostra neta va néixer a Frankfurt. Aleshores, en els nostres amics, famílies a Polònia, ho compartíem, serem avis. I al saber que el nostre gendre és alemany, em donaven el pèsam. I jo dic, ostres,
molt bé, Xavier.
No m'ha entès. Jo no he dit que algú s'ha mort. Les ferides que hi ha a Polònia de la Segona Guerra Mundial són tan profundes.
Sí. Xavier, d'on és vostè?
De Barcelona.
De Barcelona.
Sí, 40 anys a Polònia.
Molt bé, crec que hi ha... Sí, ara els hi donem la paraula, després passem al... Endavant, com et dius?
Hola, sóc Yamina.
Hola, la Mina, digues.
Yamina, mira, visc a Calella des de fa... Sí?
Mira, fem una cosa, et vols posar dreta així? La gent veu qui... O tens vergonyeta?
No.
Molt bé,
hola,
així et veiem.
Hola, bona tarda a tots.
Bona tarda.
Bueno, jo sóc del Marroc, ja fa 36 anys que sóc aquí. Tinc dos fills. Els dos estan casats amb gent catalana d'aquí. O sigui, parlem català, els meus fills, els nets, tots parlen amazic, parlen castellà. O sigui, el que és la religió, per nosaltres, no és que... És que la gent té molt... És el que habéis... No?
El que s'ha dit aquí.
És desconeixement i no apropar-se a la gent i... Bueno, gràcies a Déu, jo tenim molt amics, ja uns coneixen... O sigui, el que passa és que últimament som molt atacats de l'extrema dreta, de la gent fent coses que no sé per què.
Els musulmans especialment, et pregunto?
Sí, hi ha una islamofòbia brutal, brutal, sí. Jo hem sentit molt l'acollida a Catalunya, jo m'agrada Catalunya, estimo a Catalunya, perquè fa molts anys, i jo no sé on sóc jo, del Marroc, de Masijo, sóc catalana, perquè tinc les tres... No sé, jo penso que sóc de tot el món. I jo crec que la gent s'ha d'apropar a la gent i parlar amb ella perquè no som tan diferents. Només és que la religió, per mi i per nosaltres, és l'únic que tenim, que ens queda d'aquello que hem sigut, no? És que a la meva casa hem sigut creients, pues, com aquí, igual, no? És que no n'hi ha perill per ningú lloc. És que la gent se sent, no sé, té por.
Amenaçada, no?
Sí, amenaçada.
És el que plantejàvem avui, amenaça o riquesa, no?
No és així. És que no. És que la religió musulmana, mira, és el que ha dit no sé qui, que l'islam són molts, hi ha xiïs,
Sí, crec que ho ha dit el Ramon,
Sí, el Ramon, sí. Hi ha molts, són molt, no sé, cadascú és... Però l'islam en si és com una continuació de la cristiana. Igualment tenim els mateixos... profetes, el mateix, ja ho sap el senyor Centú, ja ho sap. Som una continuació, res més.
Molt bé.
I ens tenim de... I jo una altra cosa, que ara està el govern d'aquí de Calella, que, bueno, nosaltres tenim un petit local que és molt petit, no tenim mesquita ni res, és un petit local que la gent benvinguda que sigui, que quan vol anar. El que passa és que jo porto 36 anys i els meus fills estan casats amb catalans. I tinc nets catalans. El que passa és que nosaltres, quan morim, I nosaltres ja tenim un seguro, que és un segur, per repatriar no? el nostre cos a la nostra terra. El que passa és que els meus fills no volen tornar a terra. Volen enterrar-se aquí, perquè els seus fills estaran cerca. Sí?
El tema de la repatriació, en aquest cas, d'una persona morta, sí. És per un tema religiós?
Sí,
o perquè aquí no trobeu l'acompanyament necessari per ser enterrat sota les vostres
sí,
conviccions?
Sí, nosaltres s'enterren a terra. Uh-huh. I no se'n mou. O sigui, que no es mou la terra. És que hi ha d'anar així.
D'acord.
Sí, però a Catalunya, també hi ha cementiris que són d'enterrament com musulmà.
Sí, encara s'enterra a terra?
Sí.
No, aquí hi ha cementeris sí? Islàmics.
Però, en l'islam, sí.
D'acord.
Però aquí, per exemple, aquí jo dic, no? Mm. Els meus fills, jo pago un segur que és perquè ells, bueno...
Però ells volen quedar-se aquí.
Sí, però
bueno, perquè és on
ells m'han dit
és on
que no volen anar-se a enterrar-se amb el Marroc.
Molt bé.
Són d'aquí... Però què farem? Jo, que està l'alcalde aquí, hola Marc, que per quan un cementiri aquí a Calella, que un musulmà quan la palma, sí,
bueno,
que l'enterren aquí.
Deixem la pregunta a l'aire. Moltes gràcies.
No, vinga, gràcies.
Una precisió pel que fa als cementiris que fan enterros naturals, que es diu... Clar, són enterros naturals però no sota ritual musulmà. Que és totalment diferent. Jo crec que la necessitat no creix, la necessitat de la comunitat musulmana és que es pugui fer enterraments sota ritual islàmic, sota ritual musulmà, que no n'hi ha. N'hi ha cementiris que fan enterraments naturals, que és bàsicament el cos tocant el terra, però no sota ritual. Llavors, per temes legislatius, no es tracta de voluntats polítiques d'un municipi a l'altre,
no
són temes legislatius a nivell tant nacional com a nivell europeu. Mm. Però hi acabo amb una cosa que estic totalment d'acord amb la companya, que jo crec que, ho ha dit molt bé, que el problema o el repte real de Catalunya no és la diversitat, sinó la manca de diàleg. Jo crec que ho ha dit
la i estic totalment... La manca de diàleg. Hola, digues el teu nom, sisplau.
Hola, bona tarda a tothom.
Bona tarda. Com et dius?
Em dic Gurchat Singh Khalsa i sóc de Calella per tota la vida. I...
Et vols posar dret? Així et veiem. Gràcies. Sí, perfecte.
Doncs que estic per tota l'estona escoltant a vosaltres i com la primera pregunta, si era un PRI d'adoptar, no crec.
Sí, riquesa bueno, o amenaça,
sí,
no?
Sí, això, jo crec que no hi ha res perquè
estem... Acosta del micròfon, sisplau.
Ah, val. Que... Primer de tot, que estic molt orgullós que sóc sikh i després que sóc de Catalunya, que sóc de Punjab i de Catalunya. I la gestió de respecte, com està parlant el Gagan, que és la primer de tothom que tenim que respectar entre nosaltres. I la gestió, sóc molt jove, és que visc amb els meus pares que han tingut problemes amb l'idioma, però crec que, com el director general també ha dit, que la segona generació està anant a estudiar, s'aprèn totes les idiomes que podem i no és obligació que parlem. Bueno, l'altra gestió, perquè sigui de Pere, jo crec que 1 més 1 és 11. Sumant 1 més 1 és 11. La persona, si anem junts, tenim una bona cosa, tenim moltes oportunitats de fer coses juntes. I després, la part religiosa i cultura és molt diferent, també. Hem d'adoptar o no, depèn de la persona, ni de religió, ni de cultura, ni res. I per mi és un país que m'ha donat de tot. Tinc amics de diferents nacionalitats, a més que són d'aquí, de Catalunya, són catalans i tot, i m'agradaria més quedar amb catalans que l'altre, perquè són una persona molt obertes. Bueno, hi ha un tramig que diu el Gagan abans que si portem turbant se pensen com som musulmans. Però la gestió explicant ja s'aprèn que no som ni musulmans ni hindú i som sikhs, però explicant-li no que cada un a vegades no saben de nosaltres. Com soc un 2% en tot el món i és una religió molt desconegut i tenim nosaltres mateixos que tenim que explicar a tothom. I jo crec que per mi no és un perill.
Per la teva intervenció. Crec que també volien també demanar, des de l'Església Evangèlica demanaven també la paraula. Oi que sí? Endavant, posa't dreta, sisplau.
Com et dius?
Hola, bona nit.
Com et dius?
Em dic Karen.
Perdona?
Karen.
Karen, endavant.
I estic aquí per representar a l'Església Verbo de Dios de Calella. El nostre pastor, Estuardo Guiño, no parla el català, però sí que l'entenc una mica. Però, bueno, he vingut a representar per poder parlar el català, així com... Bueno.
I tu, Karen, què creus? La pregunta inicial d'aquest debat, eh?
Sí.
És amenaça o riquesa?
No? Riquesa. Aquesta...
Riquesa.
Mm-hmm. Riquesa. Perquè jo parlo, per exemple, pel meu exemple. Jo vaig vindre aquí a Catalunya, a Calella, als 12 anys, sí. I porto des de ja, tinc 33, tinc el meu fill aquí. Els meus pares, per exemple, no parlen català, però jo sí que ho parlo, i els meus germans iguals. I jo, per exemple, soc de l'Equador, soc nascuda allà, però sí que, per exemple, em sento tan catalana com equatoriana. Per què? Perquè jo, per exemple, si em pregunten coses d'Equador, jo no sé massa.
No sé massa coses de... vas venir molt
joveneta
aquí.
Jo sé més coses d'aquí, de Calella, de la cultura catalana, que no pas de l'equatoriana. Doncs jo em sento més catalana que equatoriana, per exemple. I el meu fill també és nascut aquí. I doncs em sento molt orgullosa d'aquesta ciutat. Jo dic, per exemple, tinc germans més grans que han vingut més grans i que no parlen el català, i ells, per exemple, fan conya perquè, per exemple, diu, la Karen és catalana d'aquí, de l'hospital comarcal d'aquí de Catalunya de tota la vida. Em diu, en saps? És una mica, però jo penso que és enriquiment, és riquesa. I nosaltres sí que som una comunitat petita, vale? Però la nostra intenció és tractar que hi hagi integració a les persones arribades aquí.
Clar, les nouvingudes.
Sí, les nouvingudes. Ajustant-se a la llei i a les normes d'aquí, d'aquest país. Moltes vegades ens sentim rebutjades per el sentit de no parlar la llengua catalana. Però sí que hi havia una pregunta que van dir el Sufián, va dir, però la pregunta o la qüestió és, què som nosaltres? I no ho parlo com equatoriana, sinó ho parlo com catalana. Què som nosaltres? Perquè a vegades jo penso que realment l'amenaça que n'hi ha, que hi ha, no és realment per les persones nouvingudes o per les persones de fora o per les diferents tipus de religions que hi hagi, sinó perquè a vegades no, nosaltres no tenim clar què som. I t'explico per què. Quan jo vaig arribar,
ràpidament, Karen.
Sí, quan sí. Jo vaig arribar aquí... la gent em parlava castellà, no em parlava català. I això es feia més difícil aprendre, i jo tenia que estudiar. I clar, jo no podia aprendre català si ningú parlava català. Doncs la problemàtica aquí és preguntar-nos realment qui som nosaltres, què cultura tenim i què podem que la gent conegui de nosaltres.
A mi m'ha passat això avui a la tarda quan ens hem trobat, que hem fet un refresc abans de començar, que ens hem presentat amb el Ganga Deep. Jo li he parlat en castellà. I el símptoma diu, què fas? Oi?
Sí, totalment. I sí que hi ha vegada també, perquè
sí,
em passa...
I això no facilita.
Sí, no facilita les coses, sí. Però per una altra banda hi ha que pensar que també hi ha persones grans que venen a aquest país, com hem dit abans, no per gust, sinó perquè hi ha una necessitat clara als nostres països d'origen, que volem una vida millor, sense corrupcions, sense, no sé, sense robatoris o jo què sé. I hi ha gent que no se li dona bé els idiomes o que se li fa molt difícil aprendre el català. I també sí que, per exemple, ens sentim com rebutjades en aquest sentit. Perquè hi ha, no tota la gent...
Pel fet de no parlar el català,
clar,
em parles de fet...
Sí,
d'acord,
sí, perquè entenc. Hi ha gent que se li fa més difícil aprendre un idioma.
Sí, sí, clar,
no tota la gent té la misma capacitat, per dir-lo així,
sí.
d'aprendre el català.
El que passa que heu vingut a un país que és molt lluitador
sí.
i que té una llengua que l'hem de cuidar molt bé.
Sí,
perquè
sí, i està
cada
bé.
Vegada està la tenim a la UBI, La tenim a la UBI.
A l'UCI.
I llavors l'hem de cuidar molt bé, aquesta llengua.
Sí.
No? Per això també és important que se'n parlin aquests debats, no?
Sí, sí, sí.
D'això obertament.
Sí, sí.
No?
Agrair,
ja
en conclusió, que agraïm la consideració per fer-nos present en aquest espai i és bo saber que sàpiguen de la nostra existència.
I tant que
merci.
Sí. Moltes gràcies. Bueno, no sé si podem ja... Conclusions, per no fer-ho més llarg, eh?
Bueno, res, que estic molt content d'estar aquí, no? I he vist una diversitat
sí?
de dos tipus, no? Diversitat de, òbviament, Calella no és... A veure, no li passa només a Calella, això passa a totes les ciutats de Catalunya. Tampoc passa només a les ciutats més metropolitanes o la província de Barcelona, està per tot arreu del país. Fa poc temps vaig anar a Mollerussa, que van obrir ahir un cementiri, una part del cementiri musulmà, que tenen més del 52% de població d'immigrant, i jo crec que ho fan molt bé, que ho treballen tot molt bé, i que és una mostra de com a la Catalunya interior també hi ha aquesta diversitat. És a dir, d'una banda aquesta diversitat, i l'altra una cosa curiosa, que és que hem acabat parlant del català, i de,
és a dir,
de tot, però ja és això, la religió en el fons conjuga amb tot, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, com que no ens la podem treure de sobre, abans ho dèiem, no? És una cosa que tenim a dintre. Però alguns no en diran religió, diran d'una altra manera, o viuran d'una altra manera, però aquesta inquietud de saber si el que fas a la vida és el que toca fer, i això, aquesta inquietud la tenen tothom, això s'aplica a tots els casos. És a dir, no hi ha... No, el religiós és només anar a resar. No, no, però, a veure, quan reses, què dius? Perquè, clar, què dius quan reses? Pues parles d'això, que els teus fills tinguin salut, que, no? Coses de... Per tant, parles de salut. Que puguem menjar, no sé què. És a dir, la religió no és sinó una forma de conjugar tota la resta de la realitat. I això val la pena que ho tinguem clar. Per què? Perquè amb la realitat busquem també lo fonamental. I expressar-se i formar part d'una comunitat, aquest prurit que té la gent per vull aprendre català perquè formo part d'una comunitat, també és una manera de conjugar lo religiós. Vull dir que no és impertinent.
No, i tant. Ja per concloure, que han dit... Vols dir alguna cosa per acabar?
Jo que, com he dit abans, penso que part d'immigració sempre hi ha ni hauran quatre persones, quatre gats que faran soroll, i aquest soroll ens arriba més a través de xarxes socials, no? Però per altra part també penso que tots els immigrants, com he dit abans, drets i deures són molt importants. A mi em molesten els immigrants que aquí venen amb l'objectiu, no ho sé, quan tu vens aquí a un país, tu has de sentir que és el teu país. Els sics sentim que és el nostre país. Recordo l'exemple just de Covid, de Dana, no sé, segurament heu vist pels vídeos que van fer virals, els sics érem els primers que estàvem a València, netejant els carrers, portant el menjar. Això no vol dir els sics som rics, sinó el que som compartim amb els altres. No? A mi, com jo sóc un vingut del Punjab i meitat de vida he passat allà, uns 18 anys allà, 18 anys porto aquí, però a mi també molesta la gent que aquí ve, no vol treballar, només estan com pendent de robar-se o pendent d'ajudes, a mi això molesta, també sóc un immigrant. Penso que aquí vens a aixecar el país per portar el teu gra de sorra, per millorar el país, no per fer-se mal al país. No? Això és una realitat que també penso que aquesta part també hem de veure, i cada un porti els seus valors per fer-se maco, per fer-se bé, per millorar la convivència. Com he dit en principi, cada flor té la seva bellesa i té la seva fragància, no? I ens ajuntem i fem el ram bonic.
És gràcies. Interessant això que diu la gent, perquè a vegades això si ho diu una persona d'aquí, permeteu-me, tots som d'aquí, però vull dir una persona nascuda aquí, això, aquest mateix relat que acabes d'expressar se la titlla de racista.
No, però això no és racisme.
No, clar que no ho és.
És la realitat.
És la realitat, sí. Cinto, Sofian, ja per acabar.
Et diria que l'experiència avui és ben positiva, i en el sentit que val la pena mirar-nos sense etiquetes com a éssers humans i apreciar des d'aquesta dimensió tot allò que distingeix l'altre, i que la dimensió religiosa, quan és viscuda realment, és sempre molt potent. I per tant, vull dir, em sembla que és l'experiència que tenim, és de quan et trobes amb un altre, jo soc molt més proper una persona qualsevol religió i fins i tot una persona agnòstica, però que està a la recerca, que sap escoltar, que no pas a vegades d'un catòlic intransigent, per suposat, o...
Sí, sí. Sofian.
Bon, jo crec que acabaré igual que he començat a l'inici i jo crec que s'ha pogut constatar amb tot el que s'ha debatut que la pluralitat religiosa va molt més enllà que una realitat espiritual, sinó que és més, va més enllà de l'àmbit cultural, religiós i polític, i així ho hem pogut constatar en tots els temes i totes les idees que han sortit. Afegir que defensar la diversitat de conviccions no vol dir denunciar les pròpies, això ho hem de tenir claríssim, sí. I quan dic ho hem de tenir claríssim en el sentit que malgrat estiguem a favor de la pluralitat de conviccions, jo sóc fent defensor també de que la gent defensi també les seves pròpies conviccions, les tradicionals, les locals, i els que tenim unes conviccions diferents també tenim l'obligació, obligació de respectar-les, i no només respectar-les, sinó també treballar perquè també poder defensar-les.
Tenim l'alcalde, alcalde Barbuc, si vol pujar. Sí? A fer... Tu diràs si pujaré. Bueno, no sé si els que sou avui aquí hem aclarit alguna cosa o no? Sí? Alguna coseta?
Si ens hem fet escoltar, sí. Almenys, home.
Molt bé, endavant, alcalde.
Bé, bona tarda, seré breu, que portem força estona, tot i que hi estaria molta estona, perquè hem fet força política i, per tant, com a polític també m'agradaria dir algunes coses. Bé, en tot cas, el representant de la comunitat SIC, Gandip, ho dic bé?
Gagandip.
En Gagandip ha dit una cosa que m'ha agradat, que és un ram, no, com més flors, més bonic, és totalment d'acord. El que passa que tu tens un ram i aquest ram el pots posar amb un gerro. Si el gerro té una capacitat i vols posar un ram molt gros, arriba un moment que trenques el gerro. I parlar una mica amb el fet migratori, no? Perquè veig que al final és una mica l'eix que ha portat tot això. Jo sempre, i els que sou de Calella m'ho he sentit dir moltes vegades, l'immigració és dolenta? No, per suposat que no. Per suposat que no. On està el problema? Amb la quantitat. El problema que tenim actualment és la quantitat de persones que estan entrant al nostre país i que és totalment inassumible. És inassumible perquè estem dient a les persones que entren els estem condemnant a viure en unes situacions molt precàries. No tindran habitatge, tindran moltes dificultats els serveis públics, cada cop estan més tensionats. Per tant, el fet migratori, la quantitat que tenim ara, jo crec que és inassumible. Per altra banda, ha dit en Gagandip, jo crec que la última intervenció que ha fet és per emmarcar-la i ensenyar-la, no? Quan ha dit... Jo, com a immigrant, no, hem parlat dels drets, dels deures, i he dit una cosa, diu, a mi també em molesten, no, i ho dius tu, i a mi en privat m'ho diu molta gent, és que a mi em molesten tota aquella gent que ha vingut a Calella, a Catalunya, on sigui, a portar una vida, diguéssim, al marge de la societat i al marge de la llei, i això ho dius tu, i tu t'atreveixes a dir obertament, no tothom s'atreveix a dir obertament, jo t'agraeixo aquesta sinceritat. I per últim, jo crec que aquí la clau de volta és el respecte. És el respecte, no?, que ens tinguem tots els uns amb els altres. Catalunya jo crec que és un país que respecta moltíssim a la gent, o hi ha persones que els agrada més, hi ha persones que els agrada menys, però el respecte, per sort, tots podem anar pel carrer, no s'insulta, home, sempre trobaràs el consonat, però no s'insulta a la gent, ens respectem tots, i al final passa això també, no?, com deia en Cinto, perquè la majoria de persones tenim una religió, ja siguem creients o no, però que ens ha format, ens ha marcat les nostres rals, i per sort la majoria estan marcades amb el respecte. Però en la nostra societat es passa una cosa curiosa, perquè per un costat tot el que pugui, no?, sonar catòlic, ho estem apartem-ho ben lluny, no?, i això no ens molesta. Per en contra, tot el que, no, per exemple, hi ha religions que estan molt més vistes, no? El budisme, per exemple, està molt més ben vist que el catolicisme, ja no parlem dels musulmans, que també s'emporten sempre la part dolenta, no? Estem en un moment de societat, jo crec que ho deia el director general, curiós, perquè ens passen aquestes coses, que per un costat algunes ens semblen molt bé, però per les altres ens sembla molt malament. Però sí que hi ha una cosa que hem d'entendre, que la religió, especialment la religió catòlica, a casa nostra ens ha marcat moltíssim. El nostre, no, les nostres tradicions, les nostres lleis, les nostres costums, doncs, venen marcades, ens agradi més o menys, doncs, per la religió i la tradició catòlica. Per tant, més enllà, doncs, de que un pugui ser o no pugui ser creient, la gent de Catalunya, doncs, es sent identificada amb aquests valors cristians, aquests valors catòlics, i a vegades, doncs, quan veiem que aquests valors poden trontollar, com és el cas, doncs, a vegades la gent s'espanta, doncs, perquè quan et trontollen els fonaments, doncs, és lògic que tots ens espantem una miqueta, no? I a partir d'aquí, doncs, jo crec que el que hem d'intentar és, encara que en Sofian no li agradi, doncs, és l'integrar. Sofian i jo tenim debats meravellosos, tot sovint, i a ell podria agradar la paraula integrar, adaptar, però jo crec que...
El civisme més que...
Bueno, jo crec que les persones, no, que venen a casa nostra, doncs hi ha un moment que s'han d'adaptar, i per exemple ell ens parlava del català, doncs sí, heu vingut a Catalunya, i a Catalunya es parla català, i com deia ell, doncs a Catalunya, jo he hagut d'aprendre el català, si jo m'anés a viure a Anglaterra hauria d'aprendre l'anglès, i segurament, doncs, si m'anés a Brasil, doncs hauria d'aprendre el brasilany, perquè si no, no m'entendríem. Per tant, tota la gent que ve de fora, jo entenc que té, doncs, l'obligació per poder-se, doncs, primer com a agraïment al país de tot el que està fent, però per integrar-se plenament i per poder, doncs, portar una vida plena, és totalment lògic que hagi d'aprendre el nostre idioma. Podria dir moltes coses més, però per exemple els deia el tema del cementiri, com que dijous en el ple presenteu una moció a vosaltres mateixos, els del Comuns, en tot cas, és que si no ja li donaré tots els arguments del ple. Me'ls guardo per dijous, però jo sé que puc explicar, per exemple, els catòlics, abans ens enterràvem sempre a terra, oi, Cinto? I per què es va deixar d'enterrar a terra? Doncs per un tema d'optimització d'espais. Va haver-hi un moment que era, el terra anava tan cotitzat que només es podien enterrar a terra els rics. Els que no eren rics, doncs no es podien enterrar a terra. Per tant, es va trobar la solució, que era fem uns nínxols i ens enterrem en pisos. I l'Església Catòlica va tenir l'agilitat de dir, escolta, doncs ens adaptem, i adaptem, doncs, el ritus catòlic amb la mort, doncs que els enterrem en nínxols. Per tant, podeu veure un moment, doncs, que la comunitat musulmana haurà d'entendre que aquí, si es vol enterrar, doncs hauran d'adaptar els ritus i poder, doncs, s'hauran d'enterrar amb nínxols, seguint el ritus musulmà que toqui. Però hi ha un moment, doncs, que les coses també... No? Igual que nosaltres hem anat avançant i hem anat evolucionant, diguéssim, per acostumar-nos al nostre entorn, amb les capacitats que tenien, doncs les religions, doncs, que estan apareixent a casa nostra, i que evidentment tothom té llibertat de culte, doncs han d'entendre que tenim l'espai que tenim, i per tant a terra no ens hi podrem enterrar tots, perquè no hi cabrem. Voldria, per anar acabant, en tot cas, ja dic que no volia dir allò del ple, però ja és que jo sóc així, sóc perillós. I m'he fet pla d'anotacions al mòbil, que no el trec, perquè si dic totes les anotacions que m'he fet al mòbil, estarem aquí una hora més. En tot cas, agraïts que estigueu aquí, agraïts també, doncs, evidentment, a en Sofian, el regidor, que hagi volgut organitzar aquest debat, perquè no és fàcil, els temes tractats aquí són incòmodes, ens fa parlar en aquest país, doncs, parlar d'immigració i parlar de religió ens fa sentir incòmodes, però és un debat que s'ha de fer, és un debat que cal madurar, perquè si no passa això que dieu vosaltres, els extrems. Jo sempre dic que els extrems, tant de la dreta com de l'esquerra, perquè a l'extrema esquerra no hem parlat ni un moment, i recordeu que l'extrema esquerra, doncs, es passa hores i hores matxacant, doncs, per exemple, a l'Església Catòlica. Per tant, tots els extrems són dolents, i si de fet, si els escoltes a tots dos, s'acaben tocant moltíssimes vegades. Ara sí, acabo. Gràcies a tots. Director general, gràcies per acceptar la invitació i visitar-nos. I, evidentment, doncs, gràcies a tots els que heu participat en aquesta taula. Bé, ha sigut una taula rodona, al final, perquè el públic també ha intervingut, i gràcies a tots per ser avui aquí. I, sobretot, l'important és que avui, quan sortim per la porta, continuem tots siguin igual de catalans, si sou de Calella, igual de calellencs. I jo, sempre que em venen a veure els nens a l'Ajuntament, sempre els dic una cosa, i és que quan algú us digui alguna cosa, perquè els pregunto d'on veniu, d'on sou, i on heu nascut, i jo els dic, però hi ha una cosa molt important. Hagueu nascut on hagueu nascut, ara viviu a Calella, i per tant tots vosaltres sou catalans. Per tant, els que hagueu nascut fora, encara que viviu aquí, com diu el president Pujol, sou catalans. Per tant, sentiu-vos tots catalans, i ara és feina nostra dels catalans aconseguir que els que vinguin també sentin catalans. Per tant, tenim feina per endavant, però gràcies a tots, doncs, per ser avui aquí i per intentar, doncs, entre tots plegats fer una Calella millor. Gràcies.
Molt bé, gràcies, alcalde. Doncs, bueno, jo crec que haurem de fer una segona edició en una altra ocasió, perquè ens han quedat moltes coses a la saca, eh? Que sí? Alcalde, gràcies. Sofian, Cinto, Ramon, Gagandí, moltes gràcies. I gràcies també a vosaltres per acompanyar-nos, i ens trobem en una altra ocasió. Gràcies.